idiomes fan que un s'expressi de maneres diferents, fins i tot en la manera en la que penses.
Sí.
Tot, no? Llavors és com... Que xulo poder pensar i dir-ho, verbalitzar, des del meu idioma, des de la manera en la que jo vaig aprendre a pensar quan era petita, saps? Mm-hmm. I al llarg de la meva vida sempre ho porto amb mi. És en la meva manera de... Des del principi sempre és en català.
Ole tu! Ole tu!
Bueno, després de tants jutges i tanta, almenys algú famós i conegut que diu que cony, que està molt bé parlar el català, tu, amb vostè és el que faltava. Ja estava pensant en parlar, no sé. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal, i Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal, com està, Alejandro?
Bueno, és que jo, clar, patia, el català ja està tan perseguit, que ho està. No sé en què parlar.
En canvi, jo tinc, penso en xino.
També, però jo no el domino.
Basant cantonès.
El cantonès, eh? El cantonès,
sí, sí. Mira,
no... Sí. No.
No, sí. En sèrio. Així com et vaig demostrar que parlava suajili,
sí.
Per exemple, sé dir perfectament one tongue frito. Perdó.
One
tongue.
Clar, hauries de perfeccionar flito.
Cuidao. Després també sé dir l'ollo primavera.
L'ollo primavera, és un clàssic.
Amb una pronunciació, com veus, gairebé perfecta.
Sí, perquè l'ollo primavera seria molt castizo. No. L'ollo primavera és bastant més... És com tu dius el camarer, habitualment.
Sí. Shiitake.
Shiitake. Shiitake.
Sí, són uns bolets. No sé si són xinos o japonesos, però són shiitake.
Són shiitakes.
Shiitake. Sé dir també, i és difícil, sopa agridulce. Agridulce és molt difícil.
És, bueno, la pronunciació...
I picante.
Agridulce.
Vull dir que sé toco bastant, no? Com el rus, no? L'ensaladilla russa.
T'hauries d'aprendre també alguna expressió, tipus quan et pregunten si t'agrada més això, t'agrada més... Quan tu dius, bueno, hi ha aquest pato laqueado i tortilla...
Sí.
I llavors, de gambes.
I
et pregunta, bueno, i tu que tu hauries de saber la frase de ni quito ni pongo. Que és una frase...
Aquesta
molt...
em sembla més japonesa, eh?
Bueno, però és adoptada.
Sí, no, i tinc tanta son que la cinc tinc son.
Que s'estimen tant, ni quito ni pongo.
No, vull dir, que els que toquem idiomes tenim aquest avantatge que podem parlar i expressar-nos com volem.
Bueno, clar, si no et surt gaire bé la cosa, xungo.
Xungo també és una paraula...
Xungo, que és una mica adoptada ja d'espanyol castizo.
Bueno, és que clar...
Tal xungo.
Clar. Si tu haguessis muntat un restaurant aquí o una botiga als anys 70,
sí.
Doncs portaries aquí 55 anys,
sí.
Que es diu ràpid, i potser seria el moment de començar a expressar una paraula...
En català? Uf,
home, tu...
és molt difícil.
Jo crec que no, en català...
Si m'ho exigeixen, és un... Bueno...
No sé, jo crec que sí.
Els catalans obliguen.
No sé, no em facis dir ara coses que estic parlant, però, per exemple...
Per parlar. Per parlar.
Estàs parlo per parlar, però no sé, jo, per exemple, si hagués viscut 55 anys a la Xina,
sí.
Diguen que parlaria algun de les llengües que es parlen a la Xina.
No, home, i cuidado, perquè si a més volguessis treballar en un estament públic de Xina...
Potser hauria de parlar...
T'exigirien parlar xinès i tu, evidentment, opinaries, com tenen tota la raó del món d'opinar aquí, que això és un atropello i una obligació...
Més que res per dir, per entendre,
hombre.
Si m'ha dit que s'ha aixafat una ungla del peu o li han clavat una agulla a l'ull,
sí,
saps? Dius,
sí.
És allò... per entendre una mica, per no operar-la. Perquè, clar, perquè, per exemple, si no ho entenc gaire, li puc agafar, arrencar una ungla i clavar-li l'ull.
Clar.
Que jo crec que és el que m'ha dit.
Però no, però és igual. Tu estaries exigint una cosa molt injusta, que és que aprendre xinès.
No,
a Xina.
Sí.
Home, clar, que és el mateix argument d'aquí a Catalunya, home. Com un ajuntament, com Vic o com qualsevol, ha d'exigir a un treballador seu saber, com a mínim, els dos idiomes, com a mínim l'idioma que tu vols, que és el català.
Sí, clar.
Clar, perquè si a les proves s'exigeix C1 de castellà i B1 de català, que és el jutge. El jutge veu que ho ha dit ben clar perquè és jutge. I els jutges reparteixen les balances, saps? Fan iguals. Llavors han dit, si el català és un idioma oficial i el castellà és un idioma oficial, per lògica s'exigeix el C1 de castellà però només el B1 de català, perquè han de ser iguals. Dius, cony, iguals, iguals, seria qüestió d'exigir el C1 de català, que l'Ajuntament de Vic ja va dir, no, el B2, el més avall. El jutge és tan guai que ja equipara les coses, oficialitat de català, oficialitat de castellà, castellà imprescindible C1, català imprescindible B1. Igual, just.
Igual.
Justíssim. Sí. Aquest jutge no vols dir que està capacitat
qui?
Per impartir justícia.
He perdut la fe en la justícia. Sí. He perdut la fe en els jutges.
Així que
aquest
jutge et ven un quilo de, amb aquelles balances, saps, que posaves els pesos i les pomes. Uh-huh. I llavors resulta que posa el pes d'un quilo i 800 grams de pomes, l'agulla s'inclina cap al d'allò i és correcte. El jutge determina que aquell és el pes just que t'ha de vendre.
Clar, per exemple,
un quilo de 800
grams. Si tu, jo, per exemple, no sé, una cosa que normal, no? T'apunyalo i et mato a tu.
Per exemple.
La qual cosa seria una mica... No seria gaire normal.
No, bueno, si tu fossis home, jo dona, i em volguessis violar i tu m'haguessis apunyalat, home,
llavors,
potser sí que la...
No, però, pobre
xaval.
Llavors anem allà al judici i no, bueno, és que ha passat, va, que l'apunyalat.
El xico se le fue un poco la...
I com que el fiscal ni els altres diuen res, jo sóc jutge,
sí,
i et
deixem al carrer. Bueno, és que la noia no s'hi va posar gaire, també.
No, però vull dir, tu creus que llavors, com que ja el primer que fa aquesta persona és, ja és vulnerar una de les normes que li posen, que és que no es pot apropar la víctima, el tornen a detenir.
Sí.
I el tornen a deixar anar en
llibertat.
Sí,
perquè...
Aleshores, de veritat...
No ho enteneu.
Jo suposo que per estudiar... Mm. No sé, el tema dels jutges deu ser una cosa... En fi...
En fi, Serafí. I a més...
Deu ser fàcil, no?, aprovar-ho, perquè és igual el que diguis.
Prefereixo pensar que és que la jutgessa realment no va veure la possibilitat de fer-ho, cosa que manifesta una certa incapacitat.
No, però ella ha dit que ningú li va demanar.
Ja. Però, clar, quants jutges hi ha que sense demanar-ho prenen decisions?
No. I tu tens un criu que s'està abocant a una barana d'un balcó, i tu no fas res perquè, com que el nen no t'ho diu, no t'ho demana, no fas res. És que ell no em va dir res. Que anava a saltar.
Ja.
Estem en un món una mica estúpid, tonto, i que, a més...
Distorsionat, diria jo.
Sí, però en general passa el mateix, no?
Jo aquesta jutgessa no li nego. A lo millor sí que ella va pensar que estava impartint justícia, però llavors penses... Tens el món una mica distorsionat. Jo crec que fa temps que no surts d'aquesta sala i has perdut el món de vista.
I, a més, començo a reclamar les sancions en els jutges. És a dir...
Teòricament estan
sí,
establertes.
Sí, teòricament, crec que l'altre dia va sortir que un 0,02% de les queixes tiren endavant.
Bueno, perdona, sí, però sí, no, sí, crec sí. que jo, la jutge Lamela, per exemple...
La jutge Lamela...
Gran... Ella, diguem que ningú li va demanar el temps de presó preventiva que havia de passar Sandro Rosell, el seu company, perquè no es podia demanar això, és de ser el jutge el que decreti mesures, i bé va decretar presó 2 anys... Ah, i què va passar? Que al final resulta que un altre jutge, 2 o 3, van haver de dir-li que havia prevaricat i fet les coses malament expressament i se la va sancionar. Clar que sí, se la va sancionar pujant-la al Tribunal Suprem.
Sí, sí.
Dius,
però
bé,
no, llavors jo...
Clar, sanció.
Fins que no passi això, és a dir, fins que no hi hagi una justícia de veritat, no pot anar. I a més, sinó que em dono fe de que ja la gent que ha de vigilar que la nostra seguretat i tal passaran de tot.
Comencen a estar una mica tocadets,
sí, perquè se te n'enfotin de tu. Quan vas a detenir una persona que et jugues la pell, o, per exemple, persecucions per autopista que provoquen accidents amb persones ferides i que aquella gent l'endemà surt al carrer amb càrrecs, però tio, que has pogut matar persones amb la persecució.
No, perquè, bueno, jo sempre defenso, per exemple, el robatori de cable de coure hauria de ser un delicte molt més greu del que es contempla simplement un delicte de robatori de material per vendre. Això és un delicte administratiu, per dir-ho així,
com punxar la llum. És a dir, tu tens una nau que estic pensant ara que clar, m'heu posat tanta pressió amb el tema de la jubilació que m'he de buscar negocis. Però jo ocupo una nau, per exemple, que és un tema normal i no em pot passar res. I a la nau hi faig un cultiu especial de plantes diverses.
Exòtiques.
Aquí és on anava jo.
Sí.
A més, plantes que no tan sols serveixen per l'observació i per avaluar la seva bellesa, sinó que, a més, serveixen com a utilitat.
Aromàtica.
Te'ls pot fumar.
Utilitat aromàtica.
I llavors, a sobre, clar, què passa? Ja he ocupat la nau, que, diguéssim, em surt bastant barat. I llavors dic, bueno, pues una altra cosa que no em provocarà cap mal de cap és punxar la llum.
Clar que sí.
Perquè aquest país, a diferència d'altres països d'Europa, punxar la llum és una falta administrativa.
Bueno,
ja hauré de pagar una altra
multeta. Estava allà, no? Estava allà la llum, també.
Estava allà. I, de pas, pues ja xupo l'aigua pel mateix preu, que és una altra falta administrativa.
Bueno.
És a dir, mentre tothom havíem de tenir cura de no tirar dels lavabos, de posar una galleda fins que no es calenta l'aigua per aprofitar aquella aigua, de que la gent no podia regar els seus jardins, no podien omplir les piscines, no podien fer res, hi havia gent que es dedicava a xupar l'aigua de franc i anar-la gastant.
Bueno, jo sempre he argumentat que...
Resultat de tot això?
Sí.
Res.
Vale.
Tots són faltes administratives, o sigui... i després recordem que és un país també que les sancions pel cultiu d'aquest tipus d'herbes són molt petites comparades amb les que tindries a Alemanya, Suïssa, Suècia, a qualsevol part d'Europa.
O sigui,
llavors tothom ve aquí.
Que robar cable de corrent que deixi sense llum a tot un poble és simplement una falta administrativa quan resulta que estàs posant en perill a gent que potser depèn de la llum el que li funcioni un marcapassos.
Més et diré,
o un respirador.
O més et diré.
És posar en perill a la gent, això?
El botonet vermell. Tu pots caure al terra i et trenques una cama o et fots un cop al cap
i el botó no funciona.
El botó no funciona.
Perquè has robat el cable de coure del repetidor del poble.
I no hi ha llum al poble i et mors.
Però en canvi és una falta lleu. No poses en perill a la gent.
L'endemà a la calle... O, si passa la primera hora del matí que t'agafen, claro, no preocupis que podràs anar a dinar a casa.
Pues mira, tu.
Esto se habla en el mundo, pero claro, está la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Efectivament.
Clar, llavors la gent es comença a fartar i en lloc de la part de la societat intel·ligent a la qual suposo jo que pertany la immensa majoria, no m'incloc perquè no tinc el privilegi d'estar dotat d'aquesta sabidoria d'aquesta gent que té aquests títols i aquests màsters i aquestes carreres, però jo suposava que aquesta part de gent intel·ligent doncs actuaria en conseqüència, perquè si no s'actua en conseqüència, això ho aprofiten els feixistes, els neonazis i l'extrema dreta per pujar, no? I per dir, si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú.
I fins aquí l'anàlisi de Pep Vergés.
Gràcies, i ara me'n vaig a dormir una estona que m'he cansat molt i em posa molt nerviós, això.
Vale, doncs perquè no posis nerviós...
Gràcies.
Hem començat precisament amb una entrevista a Rosalía, que ha sortit, per dir-ho així, de l'anonimat i del silenci, i va sortir amb una entrevista d'una hora des del llit de casa de l'entrevistadora. Bueno, escolta, sí, des del llit.
T'imagines que jo fes una entrevista a Rosalía
des
de Pavila, a casa meva?
Hi ha gent que ho ha aconseguit. Hi ha gent que ho ha aconseguit i concretament s'explicava, és Ràdio Noia, que Ràdio Noia és, per dir-ho així, una comunicadora jove que té un canal a través de les xarxes, evidentment, però que també té un programa a l'emissora d'internet del Primavera Sound. Primavera Sound té una emissora, que es va posant la música dels artistes que convida i tot això, i té també una sèrie de gent que fa entrevistes a músics i artistes, i concretament aquesta noia doncs, té un canal en aquesta ràdio que es diu Ràdio Noia, i explica que, bueno, que ella ha fet alguna altra entrevista a Rosalía i que, per tant, ja es coneixien una miqueta, però que la cosa va anar així.
Noies, si em veieu tremolar... No, you didn't. I no em veieu tremolar perquè per mi això és supernormal. La Rosalía és la meva cosina, és la meva família, ens coneixem de tota la vida. I això és mentida, òbviament, i sí que estic tremolant, estic calada.
Què passa, prima?
Ja. Podeu entendre que això és absolutament delirant perquè ho és, i quan us expliqui la veritat de què fas al meu llit, Rosalía,
a veure,
encara tindrà menys sentit i direu, ens agradava més la mentida, què passa, prima? Tindria molt més sentit, perquè la realitat és que jo un dia vaig obrir Instagram i vaig dir, vaig enviar-li un missatge a la Rosalía.
Sí.
Això, lo típic que jo en un moment de bogeria puc fer. I us el llegeixo perquè veieu que no m'ho estic inventant. Vull que sapigueu que això és real, perquè sembla una mentida i ho he de demostrar que és real. I li vaig dir, cito, R4 Showcase en exclusiva al podcast Radio Noia des de la meva habitació. estic manifestant. I llavors, per intentar com semblar menys boja, tot i que clarament ja semblava boja, li vaig dir, en realitat estàs convidada a Radio Noia i a la meva habitació sempre que vulguis. És una invitació que no caduca. I jo, a l'enviar aquest missatge, no esperava que mai a la meva vida digués lo següent que vaig a dir. Rosalia Vila Tovella. Benvinguda a Radio Noia.
Moltes gràcies.
Ja veus.
Moltes gràcies.
Tinc una primera pregunta molt important i és, què fas aquí?
Què faig aquí?
Què fas aquí?
És que, a veure, tu em vas convidar.
És que és veritat.
És que, a veure, Marc,
no
tu em vas
una
convidar.
Invitació, si et convido...
Clar, és que, a veure, tu em vas convidar...
T'ho vas prendre molt en sèrio, jo no m'esperava.
Em, va... em vas dir, vols venir a fer una entrevista, no? I vaig dir, vinga, clar que sí. Et vas dir, vols venir al meu llit.
Al meu llit. I és com, literal, estem fent tot el que jo vaig dir.
Clar, llavors vaig dir, per què no? Clar que sí. Pa'lante.
Pa'lante.
I pa'lante.
I aquí estem. I ja està, i efectivament, evidentment, aquesta noia és llesta. Això està penjat a YouTube.
I filmat, també.
Sí, sí, hi ha imatges. O sigui,
escolta una cosa.
És una càmera fixa i elles dues amb dos micròfons estirades al llit de l'entrevistadora.
Val. Llavors, per què no hem fet nosaltres una cosa d'aquestes en lloc d'estar fent el gilipolles durant 31 o 32 anys?
Jo t'he estat dient sempre que ens hem de posar al dia, que ens hem de posar al dia, que les xarxes, que no sé què, que ens hem de posar al dia, Pep.
Però, clar, bueno, però...
Jo ja vaig fer programa des del llit de casa meva. Ja ho vaig fer, ja vaig intentar-ho, però no va progressar, allò no va... Em van dir, torna aquí als estudis, torna aquí als estudis. Bueno, doncs ja torno als estudis.
Sí, no sé per què no vas seguir igual.
Claro.
Però el que no entenc és això, és perquè no ens hem dedicat a fer podcast.
Sí, sí, podcast o el que sigui, amb una camareta i una cosa.
Podcast jo no sé què... Què és, com fer el mateix...
És penjar les entrevistes aquestes en un lloc perquè tu les puguis escoltar com vulguis.
Sí,
això és un podcast.
I, fem un i per què no fem poques?
Pues poques, perquè a més pots gravar 4 o 5 seguits i els penges allà i ja està.
Se t'ha de veure la jeta?
Bueno,
la cara?
No és necessàriament, hi ha poc... Podcast de ràdio.
Bueno, però en un món d'imatges, suposo jo...
Sí,
que
però la ràdio és ràdio.
Pensa que fins i tot a programes de ràdio ja es donen...
Ja, doncs això és el que estic jo en contra. Jo estic molt en contra d'això. I al final pensa que va haver-hi una moda que tota la ràdio es posava en càmeres i si no hi havia les càmeres ja no feia ràdio.
Sí.
I jo crec que això està tirant enrere, bastant, eh? Bastant. Inclús programes magazín, allò a nivell de grans emissores que van sempre posaven les càmeres. I crec que molts convidats tipus artistes van dir no, jo si vinc a la ràdio, vinc a la ràdio.
No, però,
i si
em
vull posar el dit al nas, me'l poso.
És que jo em pregunto, per exemple...
És bueno, diferent. No
sé. Ara posaré un exemple normal, que serà fàcil d'entendre per tothom. Per exemple, si tu ara et pica un ou...
Pues me'l rasco.
Va. Si això fos un podcast televisat, o sigui, si això hi haguessin càmeres aquí...
Difícilment me'l rascaria.
I què faries? Començaries a posar cara d'aquest
pico? No, ja està.
Començaries a ajuntar els genolls...
O dissimularia, o actuaria diferent, perquè estic davant d'una càmera, i això és la ràdio.
Però, a més geminada, aquí és on ve el tema. Probablement acabis al final... no pensant que estàs que hi ha càmeres i t'acabis gratant.
Pues aquest és el problema.
Com un,
i per això molts artistes i convidats quan sortien en venien a la ràdio deien no vull càmeres, perquè jo vinc a la ràdio i la ràdio és una altra cosa. I ja està, i sembla que això al final s'ha entès una miqueta i la ràdio és ràdio, la tele és tele i cadascú lo suyo. Ja està.
Una altra cosa que faig amb un programa per ràdio perquè ja estigui pensat també perquè hi hagi la tele. Com, per exemple, seria la Renaixença.
Estic d'acord. I, de fet, molts programes que fem aquí de ràdio també posen càmera.
Sí?
Sí. El Penedès cap de setmana, per exemple, i altres.
Ja
hi ha l'escava aquí al costat i a l'estudi dotat de càmeres, amb la qual cosa es pengen totes les entrevistes i tots els programes es pengen a través de YouTube i a través de dels canals que tenim.
Que fort, no?
Que fort. Clar, però és que... Aviam, jo si tinc alguna esperança de triomfar davant d'algú és amb la meva veu. Però si m'hi poses una càmera, se m'ha acabat el sexapil, el sexopol i el sexo... El sexo, no. En definitiva. Se m'ha acabat tot ja, cosa que ja tampoc tinc. Jo és com fer vaga a la Renfe, no sabés de res, perquè sempre mai van els trens. Per tant, jo no podria practicar sexe ni res, només conquistant la meva veu, perquè no.
Home, podries...
No faig res.
I a més, jo penso que també... en el moment que estem ja, vull dir, no val la pena poder, perquè això, si ets una persona jove, et queden molts anys per endavant i, per tant, però ja no... A mi, per exemple, ara començar a sortir...
No et queden molts anys per endavant, a tu?
per endavant dic de treballar. Ah. No, home, ja saps que em dedicaré a una cosa que està molt de moda, que és Amigo de lo Ajeno.
10 anys mínim, xaval.
De què?
De treballar encara, home. Si això és com la pel·lícula de terror. Se'n va allunyant la porta,
La porta d'emissió.
Cada cop que vingui un polític nou retrasarà la jubilació.
Mira, ahir vaig sopar amb un amic meu i va fer una reflexió. És molt més jove que jo. La vida li ha funcionat bé perquè és una persona molt vàlida en la seva professió. Yeah. I em deia, molt més jove que jo...
Que raro, que sent una persona vàlida en la seva professió li vagin bé les coses, bueno, perquè habitualment aquí només triomfa l'oportunista que surt per la tele, el paquirring...
És un coco, no, però li ha anat, bé amb altres.
Vale,
però sí, em deia, feia la reflexió, diu, de què serveix que hagi fet forces diners, molt més jove que jo. Quan dic molt més, dic molt més, eh?
Molt bé.
No dic 4 o 5 anys, dic més. I diu, i al final tinc una casa fantàstica, la qual no puc disfrutar perquè sempre estic viatjant.
Que profund, m'estic emocionant.
Tinc 3 fills que no els puc veure perquè sempre estic viatjant.
M'estic emocionant.
I tinc molts diners. Però al final, com puc gaudir jo de les coses que realment m'importen?
M'estic emocionant.
No. Tu perquè no tens molts diners? Però si tinguessis molts diners...
Quina reflexió, tu.
Clar, tu què fas? Fas 500 metres cada dia per venir a treballar.
Sí.
Però tu no t'has de desplaçar 3 o 4 setmanes fora de casa teva.
No, per això.
És una reflexió seria.
M'he emocionat.
I una altra cosa que no tenim els humans és la capacitat de dir, mira, doncs no necessito tant per viure i canviaré la meva vida. Això no ho fem, perquè som egoistes, perquè ens agrada la pela, i diem, no, i si puc, si en lloc de 4 setmanes, amb 5 guanyo més, ens n'anem 5 setmanes.
Yeah.
I mentrestant, el que és el més important, el que és el centre de la teva vida, que tindria que ser la teva família, els teus fills, la teva parella, això no ho poses en valor. I te n'adones compte quan fa 120 anys, per exemple, no, com és el meu cas, i llavors veus que dius, hosti, sí, tu, he arribat fins aquí, però he pogut gaudir de totes aquestes coses? Reflexió que vull que t'agafis tu. A tu no, perquè tu vius al costat d'on treballes.
Que bé, tu.
Jo. De fet, jo vaig al lavabo a casa, sempre ho he dit. Imagina't si estic a prop. Però és veritat, és una reflexió. I no hi pensem fins que no és massa tard.
Yeah.
Perquè quan ho pensem, que encara estem a temps, la gent et diu, va, no et queixis, que tu guanyes molt, que vius molt bé, que no... No valoren el que tu estàs posant sobre la taula en aquests moments. I, per tant, és una cosa que jo ja no puc valorar perquè ja m'ha passat, però que sí que en el seu moment podries dir, hòstia, podria fer una altra cosa a la vida en lloc de matar-me per la feina, no? Com es maten els jutges, per exemple, no? Que cada persona que entra és igual si ha matat o no, els deixen en llibertat i s'ha acabat.
Bueno, emocionat i tot, emocionat de tota la reflexió. Que...
Avui ha sigut un dels temes de reunió, avui els jutges i aquestes coses estem parlant, perquè no facis la cara ara de què no t'importa. El tema de reunió, de la desesperació que hi ha a la societat.
Et veig.
Sí, és que precisament ho han comentat avui, mira. No et barriguis perquè n'hi ha algú que aquí n'ha passat una. Bueno, he fet una reflexió i ja està. Ara no, podeu seguir
fent el mateix. Por el padre...
Pep Vergés.
No puc ser padre. Saps que no puc ser padre? No. No puc dedicar-me a la religió, tio.
Bueno.
Perquè arribaria l'hora de donar el cos de Crist i la sang, i jo no puc veure la sang de Crist ara. Perquè, bueno, no vull. O sigui que puc veure-la, i tant. Però no vull. Per tant, no puc ser capellà.
Molt bé.
Amb el meu canvi de vida... Se m'han tancat tantes portes, Àlex. Jo que havia pensat ara fer jubilació activa, potser, i dedicar-me, com que no faré un programa, dedicar-me a donar una mica de... quatre misses.
Molt bé. Bé, que seguim amb l'entrevista. Seguim l'entrevista. Fent l'entrevista de Ràdio Noia, Rosalia.
Al llit.
Molt interessant. Rosario al llit, t'assabentes de moltes coses.
Revestida.
Sí, vestida.
No, un moment.
I amb botes.
No.
A sobre el llit.
Jo no volia... No, a veure.
Treu-te les sabates, almenys, hòstia.
Les sabates fora i en pijama.
Sí. Bueno, podria ser.
El pijama,
ser.
Seria molt
pues
més...
No, 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 perquè llavors s'especularia que, clar, per posar-se el pijama s'ha tret la roba, aviam, davant d'aquesta noia, home, i això... Home,
si se, la pot, se la pot treure al lavabo? Fa falta se la tregui davant de tothom. O aquesta noia també té càmeres al lavabo?
No, no, però, bueno, és igual, la gent especula, i la gent d'allò... A on va començar Rosalía a actuar? Doncs... S'especula que va començar per allà al Raval, i dius, ui, el Raval... No, no pot ser, això és una llegenda urbana. Atenció al document.
Sí que hi havia una mica una llegenda que a mi em sembla com mitològica, quasi, en plan, sí...
A veure, a veure.
Quan estaves pel Raval, per Robadors 23, no
sí,
sé què...
Sí, però és que és veritat, anava allà a tocar un muntó. De fet, tinc ganes de tornar-hi. És que anava a tocar, ja sí, Robadors, molt pel Raval, estava molt pel Raval. O també sortia de cop l'Apolo, tal, sí...
Pues sí. Perquè ella estudiava primer al taller de músics i després a l'ESMUC, i mentre estava a Barcelona, ella doncs, anava a actuar i aquestes coses.
En la seva època, bueno, la seva, ella és molt més jove que jo, però jo havia anat molt al Raval i tot el gòtic, no, a sentir actuacions de jazz.
Sí, sí, sí.
Moltes vegades.
Doncs pues això, ja he dit uns quants locals.
El Harlem, per exemple, el Harlem hi havia anat moltes vegades, havia anat a l'Apolo també, havia anat a molts llocs.
Tercera... Bueno, és una hora d'entrevista, cuidado, que d'aquí no... Una hora d'entrevista. Tercera reflexió, ella sempre va voler ser Chica Almodóvar perquè està fent alguna experiència dins del món de la pantalla, tot i que habitualment canta i prou. Rosalía ha volgut ser Chica Almodóvar.
Però ara una cosa en què també estàs currant és que estàs fent 50.000 coses és... Eufòria! Ets actriu, mocatriz!
Bueno, 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 mocatriz. A veure, estic haciendo mi primer trabajo.
Si per què parlo en castellà?
Bueno, mira, si això passa, eh? Això passa.
En la película.
Què m'estàs contando?
Ets una Chica Almodóvar, perdona. Tens un currículum, ja...
Mar, saps una cosa?
No.
Mar, saps que jo tota la vida vaig somiar amb ser Chica Almodóvar. O sigui, era una cosa com que sempre ho havia somiat, ¿vale? I llavors jo pensava, buah, és que el dia que jo sigui Chica Almodóvar, em vestirà com mis mejores galas. Tipo com la Buica, saps? Com allà en un escenari glamour, full, fashion, tot o sigui, moda, més no poder, vestidazos, Schiaparelli o qualsevol vaina així.
Qualsevol vaina.
Pues em va tocar fer de campesina.
Va fer de campesina.
Vas
manifestar, però no mucho.
Sí, vaig manifestar, però no prou bé, no?
Sí, vas ser Chica Almodóvar.
Clar, jo pensava que no vas ser Chica Almodóvar.
O el week and offer és campesina. O lo tomas o lo dejas.
Clar, llavors jo vaig dir, home, lo tomo, òbviament.
Hombre, per què té un problema parlar? Potser el tens tu, perquè ells parlen com parla el jovent.
No, aquí tienes razón.
Jo vaig a una vaina d'aquestes.
Shock fire, bro.
Sí, senyor.
I a mi me la flaques.
És tal com parlen avui dia.
A mi me la flaques i a mi me lo xuc.
Pues això és el que hi ha. Això és el que hi ha, nen. El jovent d'avui dia parla així.
Però llavors ens queixem de que no parlem català.
No, clar.
Acabaràs parlant com parlen a Puerto Rico, no? Spanglish.
I amb la Rosalía tenim sort.
Spanglish, sí.
Tenim sort perquè ella sí que parla català i ha cantat més d'una cançó en català i ha defensat sempre el seu dret a parlar català, malgrat que quan ha parlat en català per tot el món, des de Madrid és, doncs, sempre han cregut oportú defensar la igualtat d'oportunitats d'idiomes a Espanya.
Jo...
Castellano y por cojones.
Permeten que et faci una petita reflexió entre llit i llit, entre conversa i conversa, i és que començo a passar, però olímpicament, mira que jo he estat una persona que aquestes coses m'han tocat molt els nassos, i m'emprenya, però començo a passar amb el sentit carinyós de l'Espanya que volen alguns, no d'Espanya en general, però de l'Espanya que volen alguns, començo a passar de Madrid, del Madrid que volen alguns, no de Madrid en general, tu saps que jo he viscut a Madrid, què podria dir dolent de Madrid, no? Aquells magnífics entrepans de calamars i el cafè con leche en la plaça Major. Vull dir que ma vida, pressió, cafè con leche. Però bueno, però és veritat, començo a passar de tot això, tu.
Molt bé.
No, en sèrio. I bueno, si la gent jove vol parlar, que al final no entenguem res, doncs la parlen i ja està. El primer problema serà que no m'entendré res. I m'imagino, i ara aquí és on el tema cobra importància, que jo, amb una certa edat, entri en una residència i la gent que em cuidi sigui jove i em diguin, què passa, güey, que no me estás de fixing o aguaixant el cotxe.
Bueno, pues...
Què?
No, tu estàs parlant sud-americà, no parlen així, no parlen així. No, parlen amb mescla d'idiomes, espanglis i les vaines.
Tu entens les cançons a Julembo?
No, jo les cançons no, els meus fills sí. I en, converses que d'allò, doncs pues, em vaig habituant, clar, no, però, el que parlen.
Tu saps parlar, jo no. Ara imagina que en lloc d'aprendre anglès he d'aprendre...
Pues si no saps parlar, aprens. Pues, no, com a l'enterramorts de Vic, que li exigien parlar català, pues si no el saps, en comptes d'anar amb un jutge a protestar, vas i l'aprens.
No, no, és diferent aprendre el català que aprendre a parlar com parlen aquesta gent. Jo estic en el meu dret, que com que no és cap idioma
no
i de
queixis.
Moment no està demostrat, sí. Però si jo no em queixo, m'hi poden cantar que els hi doni
bé, perfecte, pues, llibertat per a tots.
No entenc res del que diuen, com tampoc entenc quan parlen en rus i hi ha cançons que m'agraden.
Doncs una de les preguntes...
Per exemple, Kalinka.
Una de les preguntes que Rosalía, evidentment, qui més li voldria fer és... Com vas de nòvios? Seria la pregunta. Fins a aquest moment estem ja a 1 hora i 10 minuts d'entrevista i no ha aparegut la tema nòvios, pues, però...
I a ti què t'importa, no?
Bueno,
ara que ella que parla...
Pues finalment, tenen... la pregunta apareix.
Et presentaré la mar d'aquí poc.
Ja, perdona, jo em dic mar. Vale. Com realment et tindria 5 anys més aquí...
Sí.
Però no vull que et pensis de veritat que estic fent misery i que ara et trauré per emmanillar-te aquí i no deixar-te marxar més. Tinc una última pregunta, que crec que serà la teva preferida.
A veure, a veure. Oi, 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 se viene.
¿Quién es tu crush?
Oh,
tu crush.
Favor.
El teu nòvio. Crush, claro.
Mar.
Es que, mira. Estava mirant les entrevistes i era en plan, quina gràcia aquesta d'ell, no sé què.
És que...
I tu, la única pregunta que no vull que em facin és...
¿Quién es tu crush?
Claro. I jo, vale, me l'apunto, que és la que li penso fer la primera.
La pregunta del ¿quién es tu crush? Mira, és que ja no tenim espai per crushes.
No, vale, me la...
Vull que quedi ben clar que ja no fem espai per crushes. S'ha acabat aquesta fantasia, aquest delusion, que no porta enlloc. Deixem estar els crushes, vale?
Vale.
Jo ara mateix, single, Bolzel.
Aprende.
A veure...
Celibato voluntario.
Bolzel és celibato voluntario, t'està explicant.
Bolzel.
Bolzel.
Celibato voluntari, vale?
Clar,
o sigui que si em veieu amb algun individu pel carrer, un individu masculí, sisplau, no me l'atribuï com el meu nòvio. No és el meu nòvio, d'acord? Fins aquí he dit.
Pues ja està, ha quedat clar, no? Ell és això, celibato voluntario, chaval. Que, en eso estamos.
La Rosalía.
Claro.
Val, que consti que sort que només hem escoltat 10 minuts, perquè amb l'última pregunta jo suposo que la nostra audiència no haurà entès res, pràcticament, que si Bobble, que si Crash...
Claro.
Com vas de Crash?
Pues com mira, vas de Crashes?
Com vas de Crashes? Pues mira, ara vaig amb, de Crashes desfeta, tu, perquè tinc una diarrea que t'hi cagues.
Ja està, i no m'interessen, i llavors vaig de Bolzel, que és celibato voluntario. Bolzel.
Que és el que estic jo.
Cel, vol. Passa que li canvien perquè queda més bé.
Cel, vol. Jo vaig de Cel, vol.
Cel, vol.
Sí, i jo vaig anar a la... Sí, a la brama dels cèlvols, també. Saps? Vaig anar-hi una vegada, saps? Els cèlvols. Cèrvols, perdó. Veus? És que, clar, l'idioma, m'estàs complicant l'idioma.
Claro.
De totes maneres...
Celibato voluntario.
Bolzel! Celibato voluntari, vale?
O sigui que si em veieu amb algun individu pel carrer, un individu masculí, sisplau, no me l'atribuï com el meu nòvio. No és el meu nòvio, d'acord? Fins aquí he dit.
Molt bé.
Fins aquí,
Mic drop. Jo ara t'anava a oblidar que m'ho diguessis. No vull que m'ho diguis perquè...
Clar que no, perquè no hi ha espai per nòvios. No tenim nòvio. Tu tens nòvio?
No, jo tinc molt
ni
mala sort.
Ni que el vulgui, tampoc.
Jo tinc molt mala sort en aquest tema. Sí? Ja t'ho explicaré. I tu després em dius el teu crush.
Vale.
Dil. Ara, quan apaguem les càmeres, ens refem de tot el que acabem de dir.
T'ho confessaré, et confessaré, m'ho crec.
Ja ho sé, com ho confessaràs, t'obligaré.
Però... Segur que el pots adivinar. Bueno, prou. No
existeix,
creixes.
Ui, ho dirà, eh?
La cosa que endivinaré és que no existeix, noies. I fins aquí, Radio Noia.
Fins aquí, Radio Noia.
Lo divertit
Mar,
que
no miris així, sisplau. No miris...
Ara acabo
de marxar, m'estic ficant nerviosa.
No acaba,
sí,
no?
Ha de marxar realment, l'estic obligant a quedar-se més, perquè
veurem
massa,
a veure
massa xerrameca.
Si puc obrir o si m'han tancat aquí.
No, estarà tancada, no us preocupeu. Podeu venir-la a veure com vulgueu. Ara li queixo la meva adreça i veniu.
Li queixo.
Oh my God.
Queixo?
Li queixo.
Li queixo.
Bueno, moltes bueno, gràcies.
Moltes gràcies a tu.
M'ha encantat.
El primer cop fem pijama de casa teva.
Era, el que tu deies.
T'ho he dit jo. És que clar, no falta ser.
Què estàs fent?
Ja us com t'ho deia.
Ara ho practiquem.
Ara ho practiquem, el que practiquem?
Del rotllo bro.
No, és que sóc tan poc que no sé ni què estàs dient.
Fixa't, i elles mateixes saben com estan parlant, eh?
S'abracen.
Olé, molt radionoia, això. Adéu.
Què he dit, afegir? Tanco el centre comercial.
Si voleu l'entrevista, Mar Vallverdú és qui entrevista a la Rosalía.
Mira, entrec-me... Per exemple, jo el Betty Noia sé què vol dir, el però Ràdio Noia, però Ràdio Noia no tinc ni idea de què vol dir.
Podria ser la ràdio de Sant Sadurní, Ràdio Noia,
Ràdio Noia,
per exemple.
Però no, perquè si s'esqueixes amb un Broskin, no fraqueixes, la mantra.
No, ja.
Entès.
Bueno, doncs mira, a partir d'ara, si vols entrevistar a Rosalía Vilatovella, la cantant de Sant Esteve Sesrovires, has d'aprendre tots aquests idiomes. Si vols et passo el vídeo i t'ho vas empapant.
Sí, bueno, però jo sóc una mica igual que ella, eh? Jo estic de Volsel.
Bueno, doncs tu Volsel.
Ai, Selvol.
No, Volsel, perquè és invertit. Sí, sempre, va. Qualsevol cosa l'inverteixes.
Va, i estic de Clash fins al cul.
Efectivament.
Perquè no hi havia un crash. Però jo només coneixia un crash, que era la... Com es deia? Candy Crash.
Candy Crash, sí.
I llavors què vol dir? Què quedem?
La senyora Villalobos, no? La Candy Crash.
Sí, la que jugava a Candy Crash.
Efectivament.
Però què fort, tio. Què fort. Jo crec que el meu avi mantenia més a mi que jo ara entenc aquesta gent.
Bueno, doncs mira.
I, per tant, hem arribat a un punt que, és a dir, jo
és l'evolució.
Em comunicava amb el meu avi i mantenia. I ara jo no entendria aquesta gent, que podria ser el seu avi. Que fort, tio. Ara estic en un moment de xoc generacional, perquè me n'adono que no sé què caram em deien la meitat de l'estona de l'entrevista.
Bueno.
I a més també me n'adono que els hi fa molta gràcia a elles, però a mi no.
Bueno,
és a dir, soc gran.
Pues,
no interpreto l'humor jut de la joventut.
Tens dues opcions, o intentar aprendre-ho...
Aprendre-ho tu, que tens fills, jo no.
Com que ja sóc gran, pues, em quedo aquí retirat. No,
ara aquesta nit aniré i a les meves amigues els diré, escolta, estic fart d'estar a Volsel, t'importaria que fossis tu un crush, mi?
Candy Crush.
Bro, o sister.
Claro.
Sister, bro.
I si no entens alguna cosa, pues, què me cuentas?
I em diran... És fals que no veus.
Yeah.
No sols veus, sinó que, a més, et fots algun petardo, perquè no pot ser que parlis d'aquesta manera.
Toma del frasco, Carrasco.
Això.
I així, així. Bueno, molt bé, tu, m'ha agradat molt, eh?
Bé, ja està, aquesta... I fins aquí l'entrevista a Rosalía.
Amb les possibilitats que deu donar Rosalía d'aprofundir, no?
Bé, però sí, va dir moltes coses en aquesta entrevista. Evidentment, nosaltres només hem destacat dos o tres, no he tingut temps per més, que vols que et digui,
però
pel que cobro.
Però tu l'has escoltat tota?
No. Va. No, he anat fent allò... això
sí,
una audiència en diagonal.
Però això és llegir en diagonal. Doncs
pues el mateix, amb audiència. Pim, 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 més o menys vas intuint, sí. I ja està, i cap aquí, cap allà, i treus el que treus. Escolta, i si voleu treure més, ho feu vosaltres, que vols que et digui,
sí,
tio.
Sí, sí.
Per cert, avui el colabrot del dia, el colabrot de la jornada, és precisament aquest anunci que va fer el mercat de valors ahir a Espanya, que va donar el resultat final de tota aquesta travessa, aquestes apostes, aquesta cosa, en plan loteria, que va ser la OPA del BBVA al Sabadell. Finalment, 20 i pico per cent,
25.
O sigui, ni pa pipes.
Ni pa pipa. No... ni per fer una segona OPA.
Bé.
Perquè crec que amb el 30% podien modificar el que havien ofertat.
Re. Per tant, en principi, entendríem que el guanyador Sabadell, perdedor és BBVA, però... resulta que un interès important era saber com es comportaven les borses. Les accions del BBVA, moltes d'elles als Estats Units, ja de matinada s'ha sabut quina era la reacció, i les accions del Banc Sabadell, que no té actius als Estats Units, fins aquest matí, a les 9, que han obert les borses, doncs no s'ha sabut quina era la reacció. Quina penses que és la reacció?
Pues que el Sabadell ha caigut i el BBVA ha pujat.
Pues eso.
Pues que era normal.
Es eso.
Era normal. També t'he de dir...
Time by me.
Come my day. Per mi, tio,
sí,
no em cruixeixis.
Next day.
Et cruixiré els ossos,
Candy Crush.
Vol dir que et posaré nòvios els ossos. T'he de dir que jo m'agradaria fer un anàlisi més complet.
Ui, ui, ui.
No, no,
ui,
jo no el faré, ui, que algú me'l fes.
Ai,
perquè,
ai, ai.
A veure, com pot ser que el 75%, el petit accionariat és el 30%.
Sí.
Per tant, no costa gaire fer números per saber que l'altre 45%, que és un, que és gran accionariat, no petit,
yeah,
o 46%, qui són els que no han vengut? És a dir, tret d'aquella persona, en tots els respectes, mexicana, crec que era, que era un...
Sí, aquell va ser l'únic que va...
Que va ser l'únic que va vendre, que tenia un 3 i pico.
Sí, que va dir que,
bueno,
aquell venia.
Però per què? És a dir, per què no han vengut més? Perquè, clar, el Sabadell té un 30% de petit accionista, del qual només ha vengut un 1% i pico. Però, bueno, fins a arribar al 75% que no ha vengut, qui són aquestes grans firmes que no han venut?
Pues no sé, però en realitat suposo que són firmes professionals. Gent allò a fons d'aquests d'inversió...
I et diré més. Et diré més.
Digue'm més.
La gent que ha venut, aquest 25%, com queda ara? És a dir, tota l'oferta que es va fer, i això que no, durant 3 anys no hauran de declarar i no sé què, perquè tenien uns incentius perquè no cotitzessin durant no sé què... Tap, 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 tap. Aquest és el meu llenguatge. Tap, 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 tap. Com queda això ara? Això tampoc ningú diu.
Vale.
Jo he venut, vale, em van dir que això no repercutiria durant no sé quant temps en què jo hagués de declarar. Val.
Yeah.
Ara, que no s'ha fet l'OPA, hauré de declarar. Ah. És a dir, tots aquests que han venut...
No, però no han venut al final.
Al final no s'accepta res.
Clar, si l'OPA no funciona, retira l'oferta i punto. L'oferta no s'executa fins que no s'executa l'OPA.
O sigui que ens quedem en México lindo.
Bueno, pues claro, todo, todo sigue igual.
Això
tot torna al principi.
No, doncs això és el que jo no sabia. Ja,
aquí estic jo, per aclarir-t'ho. Claro, jo soc un gran expert en finances.
Jo que ho agraeixo.
Per això tinc el patrimoni que tinc.
Sí, jo.
Claro,
sí, jo també ho pensava l'altre dia. Sí. Com es pot arribar a aquesta data,
claro,
aquesta merda?
Pues, pues, bueno, pues així, som gent llesta.
Sí, saps
finances.
Per què? Tu no ho saps per què. Perquè, en el fons, quan jo tenia més diners era quan els podia gaudir.
Yeah.
O sigui, quan estava sombat i podia embarcar-me en aventures d'anar-me'n en llocs que ara mateix no hi aniria. I llavors penso que, bueno, cada cosa en el seu moment.
Pues eso.
No? I penso, bueno, pues, és, vull canviar la meva vida i vull mirar-m'ho tot des d'un optimisme. No sé què va estar passant, Àlex, estic canviant, però avui miro les coses amb un altre color.
Perfecte.
És a dir, pues... aquest tema de l'OPA se'l podien haver estalviat perquè jo no tinc cap acció i, per tant, a mi m'han fotut un mal
una,
de cap.
Una brasa.
Una mal de cap. De, sí, una brasa.
Una brasa.
D'anuncis. De tot.
Home.
Però t'he de dir que, escolta, m'he quedat sense Cruix, que tenia accions del BBVA, perquè la Cruix deia que jo no l'entenia. I llavors, clar, així estic, amb Volsel.
Bueno, doncs pues una cosa senzilla. És simplement que quan et fan una oferta per una OPA, tu et fan una oferta i tu accedeixes, però no s'executarà fins que la OPA no s'executi. Si no s'arriba i, per tant, no s'arriba al tant per cent...
Doncs no estic
I el banc que fa l'oferta diu, no, no, pues, així no, perquè tampoc tindré el poder. Estic gastant uns diners que no serviran de gaire perquè seré accionista d'un banc que continuarà sent aquell banc. Pues no.
No sé què dir-te.
Doncs pues no diguis res, perquè mentre tothom... A més, tothom ha patit per què passa amb el BBVA, què passa amb el Sabadell, com si, veu que ho dius, com si tothom tingués accions i tothom li vingués. Bueno, una cosa que sí que es veu que jo no sé això dels patriotismes i els bancs, ja s'ha intentat vendre, que és el banc català!
Home, Illa ha felicitat
sí,
el Sabadell,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 que dius.
No,
i Junts, i Esquerra,
Illa.
Tots, és que aquesta cosa de l'OPA sembla que ha unificat tot el bàndol catalanista o català de... Tothom!
Però al mateix temps també t'he de dir que el govern espanyol...
Prudent.
No, no, tampoc li ha posat fàcil el BBVA.
No, que de fet té una sanció pendent de la Unió Europea perquè, segons sembla, no va actuar correctament.
Qui, el BBVA?
El govern. El govern va posar unes condicions que, segons la Unió Europea, se salten les directrius de les empreses d'Europa i, per tant, el govern espanyol ha incorregut amb una incorrecció i sí. Serà sancionat, però que encara no s'ha d'acabar d'estudiar tot. Bueno, sí. Perquè diuen que va ser massa exigents les condicions que se li posaven al BBVA per executar aquesta OPA. Yeah. Ah, xaval, o sigui que, per dir-ho així, que evidentment l'oposició ja diu que clar, Pedro Sánchez es va plegar a los terroristas catalanes sí. Porque le exigieron que estuviera a favor del Sabadell.
I quan el gas natural va intentar comprar...
Però llavors manava el PP, no estaven presos de los terroristas.
Recordin que se m'acaba venent, sí. Que era llavors la Endesa, gas no sé natural. Quina era. Va intentar comprar i ho van vendre al final
a
una empresa italiana, perquè no, era una empresa catalana i això no es podia tolerar. Llavors no va passar res, la Unió Europea no va dir res, no?
Bueno, perdona, que estàvem parlant d'un tema internacional.
Una mala notícia per a la Comunitat de Madrid, el que la sede d'una empresa elèctrica que és multinacional i que és una de les grandes empreses espanyoles multinacionales se traslade fora del territori nacional.
Es traslladava a Catalunya.
Ella es referia a Catalunya.
Vull dir que ho tenen clar, allà, tenen claríssim. Sí, sí, los catalanes, independencia no, ya la daremos nosotros, la independencia que nos dé la gana. Sí, per segons què, sí que som independents.
Però bueno, ja et dic, estic en una fase de vida que vull simplificar. És a dir...
Una fase zen.
Zen eren les pegadolces que em comprava quan anava a Andorra, que eren uns quadradets... pegadolça, eren de color blau...
Ui...
De color verd.
Ui. Un dia faré un resum. Sí, tinc un canal jo ara pel YouTube de memòria històrica.
Tu tens un canal?
Sí, jo no, estic subscrit a un canal que cada tants dies doncs treuen un capítol de Catalunya de coses d'altres èpoques. I l'altre dia van treure un de joguines de la nostra època, dels boomers. De joguines. Vaig tornar a veure els Aragon Boys. Sí, vaig tornar a veure el Fuerte Comanche. Vaig tornar a veure Milloncete.
Jo el tenia, Fuerte Comanche.
Fuerte Comanche. Milloncete.
No, Fuerte Comanche, Fuerte Comanche.
Comanche, Comanche. Ah, de fet, eren empreses catalanes tot. Airgam, Comanche, Congost, que tenia el Silomàtic, per exemple. Tot això surt en aquest reportatge. Em vaig emocionar.
On hem acabat? On hem acabat?
On hem acabat?
Què fem ara?
Hi havia fins i tot els sobres aquells, que eren uns sobres opacs, que obries i hi havia com unes figuretes de plàstic retallables o que sortia, bueno, i que muntaves el teu exèrcit o els teus tancs o el teu no sé què.
No. Jo tenia unes en cartró.
Sobre sorpresa.
I recordem que perquè et quedés de peu, d'en peus, la figureta costava, eh?
Sí.
Costava, no.
Milloncete, van sortir diversos Milloncetes, hi havia diverses temàtiques, el de futbol.
Jo tenia un brutal.
Milloncete. I de un a uno, de tres en tres, tenerlos todos que facilés, era el... Crec que eren los Aragon Boys. I hi havia els clics de Famòbil, que van ser els primers, el que ara és el Playmobil. Doncs hi havia també el Arquimos. Bueno, m'he posat al dia.
Quimicefa,
Electro L... I tota una sèrie de joguines que l'altre dia, mira, vaig enganxar el canal i vaig estar fins a quasi la una i mitja de la nit.
Tu estàs subscrit, que subscrit vol dir que pagues?
Sí, no, és un canal de YouTube gratis.
I com ho fas per subscriure't?
Pues res, tu vas fent zapping i fins que trobes una cosa que t'agrada. Llavors apretes un botonet i dius, oh sí, és un canal. I habitualment subscriure't i pum, et subscrius i ja està.
M'hauràs de donar...
Ah, què vols veure, els Aragon Boys? I...
No, amb alguna més fortet.
I explica la història del metro de Barcelona.
Alguna més fortet.
O els trens de...
O les estacions abandonades.
O estacions abandonades.
Diu que hi ha estacions que no existeixen.
Amb el metro, no? Estan totes totalment documentades.
Sí, però que pots anar-la, pots fer visites.
Avui crec que aquests dies es poden anar a fer.
Ah, mira.
Sí, avui crec que la commemoració del no sé quin aniversari del
metro... Fa una mica de iuio, no?
Sí, perquè inclús algunes, veu, des del metro, si poses així amb els vidres, passes, i crec que és la de Sagrada Família, em sembla que és.
Que I com és que no l'ocupa ningú?
No, perquè allò logísticament no interessa, o bé és magatzem per guardar coses,
podries fer-te una caseta guapa,
Hi ha la de Correos, per exemple, que és Via Laietana, al baix de Via Laietana, estava just a la plaça de la Borsa de Barcelona.
Va ser amb aquest nom, és una mica sexual.
Correos,
no? Sí,
directament va ser de les primeres estacions que va haver-hi a Barcelona, i es va abandonar, perquè llavors va fer la línia 3 i va continuar. Sí, que en sé moltes de coses, jo.
Sí, nen, pues ara em fas enveja, ara vull fer-me això, ja vindré a veure com es fa, que m'ho expliquis.
Doncs mira, una cosa curiosa. Molt curiosa. Tothom patint pel Banc Sabadell i pel BBVA i per les accions, pels accionistes. I qui més qui menys aconseguir que fins i tot els pobres estiguem interessats en veure el resultat i que fins i tot puguem celebrar o no la victòria o no, d'un banc o un altre.
No em comptis a mi, perquè recorda que jo en un moment de la meva vida vaig ser accionista.
Doncs resulta que tot això passa quan avui és el Dia Mundial de l'Erradicació de la Pobresa. Dius, caramba, tu, com ens tenen, eh?
Això és el meu dia.
Es patim per als accionistes del Sabadell o del BBVA, quan resulta que estem en uns índexs de pobresa, a Espanya, per exemple, infantil, l'índex de nanos amb famílies més pobres de tota Europa.
Cada dia les xifres em deixen més astorat fins al punt que, quan la llegeixo al principi, faig càlculs perquè dic, no pot ser. No pot ser. Sí, és que és brutal, però brutal.
Doncs és el que passa. I, per tant, de tant en tant va bé també recordar que sí, que hi ha molta gent, inclús les escoles ho diuen, nanos que no poden ni fer els deures perquè, clar, quan arriben a casa el panorama és el que és, no tenen ni casa. Potser es viuen en una habitació o deixada o llogada d'aquestes habitacions que valen 300 euros o 400, una habitació.
Fixa't...
Que bé, eh? Maco, eh?
Fixa't una cosa, que quan jo tenia, no sé, 30 i pocs anys, vaig anar a Etiòpia, no? I aleshores el que em va sorprendre, a part, evidentment, de la misèria, de les malalties que hi havia i de tot, era que la persona que es podia donar per satisfeta, és a dir, el que tenia alguna cosa, era una persona que tenia una habitació amb una barraca, i de la barraca, que tot era així precari, ells tenien una part de la barraca amb una cortina i amb muralita al sostre, però aquesta persona es podia considerar que el tenir una habitació era... Estava bé, doncs comença a passar-nos aquí, que la gent paga 500 euros per una habitació.
Pues això és el que hi ha. Per això dic que molt patim per les accions del Sabadell i potser que també patim per altres coses que són bastant més flagrants. Potser fem vagues generals per a Palestina, que ho trobo molt bé, però potser comencem a fer vagues generals perquè la gent viu en habitacions a 500 euros. Hi ha temes, molts temes, per convocar protestes.
Aquí estic d'acord amb tu. I, a més, fa molta ràbia.
Que maco m'ha quedat.
I fa posar de molt mal humor.
Pues...
En una societat de tant benestar, que veiem pàgines i pàgines als diaris de pisos de luxe, els quals jo em miro, no?
Que la gent no pensi ara o no vagi dient que el Santa Maria critica que es protesti per Palestina, eh?
No.
No he dit res d'això, eh?
Ni molt menys.
Ni res d'això, però sembla que estem com una mica més adormits amb el tema vivenda, que és gravíssim, i en canvi doncs estem proactius, que ho hem d'estar, amb altres temes flagrants que el món ens ocupen, també. Sí. Però aquí en tenim de grosses, també. Temes grossos.
Sí. Tu saps que conec una gent que van intentar recuperar un poble deshabitat, que s'hi havia d'invertir, però ells com a hippies, diguéssim.
Eren hippies.
Bueno, eren hippies, però amb pasta.
Hippies.
I els hi van posar tantes dificultats l'administració que aquell poble ja no hi existeix ni està en peus gairebé res. Aquesta és la voluntat que hi ha dels governs en tirar endavant i en recuperar la gent que viu al camp.
Bueno.
Bon cap de setmana.
Caram.
I esperem que la setmana que ve les coses siguin millors.
Va ser
que no.
Adiós.
Adéu. Adéu.